L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dijous, dia 18 de novembre, destacarem... La contaminació per mercuri a Flix supera les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut, mentre Aircross replica que les emissions no superen els límits. El Consell Comarcal del Baix Ebre sol·licita 135.000 euros per subvencionar el menjador escolar de 150 famílies. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya exculpa l'Institut Català de la Salut de la invalidesa d'un veí de Tortosa provocada per una vacuna de la grip. El regidor de l'Ajuntament de Deltebre i conseller comarcal del Baix Ebre, Miguel Subirats, designat conseller general de Catalunya Caixa. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Els mostrejos realitzats el juliol de 2010 pel Laboratori de Biogeoquímica de Metalls Pesats de la Universitat de Castella-La Manxa és una de les accions de la campanya internacional Mercuri Zero en la qual participen ecologistes en acció. A l'estat espanyol, les principals consumidores de mercuri són les plantes de clor amb cèl·lules de mercuri, una tecnologia obsoleta i superada des de fa anys pel procés de membrana de producció neta i que consumeix un 30% menys d'energia, segons indica l'informe d'Ecologistes en Acció. De les 8 plantes analitzades al juliol del 2010, la fàbrica d'Aircross of Leeds i la d'Elnosa d'Ence, a l'Orizan, província de Pontevedra, són les que han donat nivells de contaminació més alts, molt per sobre del recomanat per l'Organització Mundial de la Salut, que és de 200 nanograms per metre cúbic d'aire. Segons Ecologistes en Acció, en la zona de mostreig de Flix, els valors màxims van superar els 25.000 nanograms per metre cúbic d'aire, mentre que el seu terme mitjà es va situar en 97 nanograms. En declaracions a l'agència EFE, la responsable d'àrea de residus d'Ecologistes en Acció, Letícia Baselga, va denunciar que aquesta indústria incompleix de forma sistemàtica l'acord voluntari subscrit en 2005 amb el Ministeri de Medi Ambient i les comunitats autònomes on es situen les plantes. En aquest acord, el sector industrial es va comprometre a no emetre més de 0,9 grams de mercuri per tona de clor. Per tant, Espanya, com altres països europeus, ho incompleixen encara que intenten demostrar el contrari, va indicar Baselga. Aquest índex de contaminació per mercuri arriba a les zones d'hortes properes, amb el que segur passaran a les hortalisses, va afegir la responsable de l'àrea de residus d'Ecologistes en Acció, que ja s'ha entrevistat per aquest assumpte amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat. El mercuri circula per l'aigua, el sol, els sediments i l'aire, disposant-se i mobilitzant-se contínuament i apareixent en zones molt allunyades de la font d'emissió. Per la seva banda, Aircross replica que les emissions de mercuri a Flix no superen els límits. L'empresa química Aircross va replicar ahir l'informe Mercuri Zero de l'Organització Ecologistes en Acció, on s'afirmava que les 8 fàbriques de clor que utilitzen mercuri a l'estat espanyol superen amb escreix els nivells de contaminació que marca l'Organització Mundial de la Salut fins a 125 vegades més en el cas de la planta de Flix. En un comunicat emès amb l'ànim de tranquil·litzar les persones que s'hagin sentit inquietes per les dades facilitades per l'organització ecologista, Aircross afirma que les emissions de mercuri a l'aire procedents de la seva planta Flix i les dues altres fàbriques de la companyia que produeixen clor amb la mateixa tecnologia està molt per sota dels límits establerts per la legislació i, en concret, per l'Institut de Seguretat i Higiene de Treball i els límits encara més exigents previstos a l'acord voluntari i subscrits pel sector i l'administració l'any 2016. No obstant això, l'empresa manté que realitza un gran esforç per reduir les emissions de mercuri de les seves plantes. Així, en els últims 5 anys, les emissions conjuntes de les plantes de la companyia s'han reduït en un 41%, segons s'assegura des de dins de la companyia. A més, Aircross recorda que somet a Enor, empresa de certificació independent, la verificació de les dades abans de publicar-les a l'informe de seguiment de l'acord voluntari que cada any es presenta a l'Administració Central i Autonòmica. El Consell Comarcal del Baix Ebre sol·licita 135.000 euros per subvencionar el menjador escolar de 150 famílies. L'ens comarcal només ha rebut 16.000 euros dels 240.000 que havia demanat a la Generalitat per fer front a les sol·licituds. Tere Ginet, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
El Departament d'Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Ebre sol·licitava a la Direcció General d'Atenció a la Comunitat Educativa de la Generalitat una partida de 135.000 euros per poder fer front als ajuts individuals del menjador escolar que falten per otorgar a més de 150 famílies de la comarca. El Consell Comarcal va demanar a principi de curs una partida addicional de 240.000 euros per poder assumir tots els ajuts que s'havien demanat, però només han rebut 16.000 euros en aquest concepte. Des de l'ens comarcal recorden a Ensenyament que ja el curs 2009-2010 aquesta partida va ser de més de 200.000 euros i que la dotació inicial d'enguany ha estat la mateixa que el curs anterior. El conseller comarcal d'Ensenyament, Lluís Soler, assegurava que el capítol d'ajuts individuals de menjador escolar presentada pel Departament d'Educació per aquest curs escolar és insuficient per donar resposta a les necessitats actuals de les famílies del Baix Ebre. L'escoltem.
Del curs passat ja vam dir que la partida d'ajuts individuals de menjador era insuficient i per això l'any passat, el curs anterior, ja vam reclamar que sobre la partida inicial de 305.000 euros mos ho incrementessin en 240.000 euros per a poder fer front a les problemàtiques ocorregudes a partir de la crisi econòmica a moltes famílies del Baix Ebre. Este curs hem tornat a demanar que sobre aquests 305.000 euros mos complementessin la partida en 240.000 euros i total que el segon any d'una crisi més accentuada, el que ens donen són 16.000 euros addicionals, la qual cosa és totalment insuficient i deixa més de 150 famílies del Baix Ebre pendents d'adjudicar, tot i que compleixen els criteris per a poder ser adjudicataris de beca de menjador. I, per tant, deixa moltes famílies en una situació complicada sense poder donar la resposta per part de l'administració destacada del Consell Comarcal a causa d'una infravaloració de recursos del Departament d'Educació de la Generalitat.
Sol explicava que l'ens comarcal ha rebut enguany 1.170 sol·licituds d'ajuts individual de menjador escolar, del qual encara falten per otorgar un total de 119 ajuts i 54 sol·licituds. Han quedat pendents de valorar. I és que, com explicava el conseller comarcal, durant el curs poden haver situacions sobrevingudes o casos de nouvinguts que poden implicar noves necessitats d'ajuts i no hi haurà crèdit a la partida pressupostària per donar-hi resposta. Dia Soler.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va desestimar el recurs contenciós interposat contra l'Institut Català de la Salut per un veí de Tortosa que va quedar invàlid per una síndrome de Guillain-Barré produïda per una reacció a la vacuna de la grip. Els fets es remunten a l'any 2002, quan una complicació de la vacuna va produir-li una polineuritis i una tetraplègia. L'afectat va fer una reclamació per responsabilitat patrimonial contra l'Institut Català de la Salut, que va ser desestimada i va recórrer aquesta resolució, que va tornar a desestimar-se. La sentència considera aprovat el nexe de casualitat entre la vacuna i el síndrome, però reconeix que la reacció era impredictible i remotament considerable. Els fets van tenir lloc a l'octubre del 2002, quan un veí de Tortosa, de 37 anys i cambrer de professió, va anar voluntàriament al CAP, el temple de la capital del Baix Ebre, perquè se li administrés una vacuna de la grip. Als 10 dies va ser ingressat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa perquè es notava les extremitats inferiors i superiors cansades. Quan el seu estat clínic es va agreujar amb disfonia i insuficiència respiratòria, se'l va traslladar a la UCI de l'Hospital Joan 23 de Tarragona, on li van diagnosticar la síndrome de Guillain-Barré. Un cop va sortir de la UCI, va restar ingressat als serveis de rehabilitació del centre de Tarragona fins al juny del 2003, quan se'l va traslladar de nou a l'Hospital de Tortosa per tal de continuar un mes més el tractament rehabilitador. Tot i que va adquirir autonomia per caminar i baixar escales amb crosses, la disminució funcional continua sent greu, d'un 85%, i al juny del 2004 se li concedeix una invalidesa absoluta. El pacient va presentar una reclamació per responsabilitat patrimonial contra l'Institut Català de la Salut a l'agost del 2005, argumentant negligència en la prestació de l'assistència sanitària al CAP i la falta de diligència i perícia per part del personal del centre on se li va administrar la vacuna responsable posterior de les lesions. l'Institut Català de la Salut defensa que la síndrome patida pel pacient és un risc inherent a la vacuna i que és impossible evitar el resultat i prevenir-lo. La sentència referma el nexe de casualitat entre la vacuna i la síndrome, però rebutja que hi hagués una mala praxis perquè el resultat és impredictible o remotament considerable. Sobre la falta d'informació, la sentència assegura que aquesta no pot ser il·limitada o infinita. El regidor de l'Ajuntament de Deltebre i conseller comarcal del Baix Ebre, Miguel Subirats, designat conseller general de Catalunya Caixa. Lluïsa Bertomeu ens porta aquesta informació des de Ràdio Delta.
El regidor Miguel Subirats ha renunciat a la seva acta de regidor a l'Ajuntament de Deltebre després que divendres passat fos designat membre del Consell General de Catalunya Caixa en representació del Consell Comarcal del Baix Ebre. D'acord amb la nova llei de caixes, Subirats ha renunciat a tots els seus càrrecs polítics a l'Ajuntament de Deltebre i al Consell Comarcal del Baix Ebre, ja que és incompatible amb la designació de conseller de Catalunya Caixa, entitat financera sorgida de la fusió de les caixes Catalunya, Tarragona i Manresa. L'Assemblea de Catalunya Caixa va constituir-se formalment abans d'ahir, 16 de novembre, a Sant Fruitós de Baixes, quan va escollir els membres del Consell d'Administració i el nou president Fernando Casado, tal i com explica el mateix Miguel Subirats.
Va haver un moment que el partit que jo formo part em va demanar si volia acceptar una terna per a l'elecció del Consell Comarcal del Baix Ebre d'una persona que per representar el nou Consell de les caixes fusionades Catalunya, Manresa i Tarragona, que es diu Catalunya Caixa, per a intentar sortir elegit per a en este puesto. El dia 12 es va fer el ple al Consell Comarcal del Baix Ebre Tortosa. Érem dos aspirants i bueno, vaig sortir elegit representant del Consell Comarcal en aquesta entitat. Això reportava, i jo ja ho sabia d'un principi, que clar, no podia seguir ostentant càrrecs electes o càrrecs polítics, però per a tots els que formen ara el nou Consell, perquè això ara ve manat així per la nova llei de caixes que ha sortit, que ha variat moltíssim la composició i les persones en càrrecs polítics que solien haver sempre, que ara pues, no podien estar o estaven a la caixa o són polítics. I a Setge em vaig desplaçar a Montbenet, aquí de la prop de Manresa, Sant Fruitós de Bages, i bueno, se va formalitzar la nova composició d'aquest òrgan de la nova caixa.
Miguel Subirats ha ocupat fins ara els càrrecs de primer tinent d'alcalde, regidor de Serveis Socials, Salut, Protocol i Relacions Institucionals a l'Ajuntament de Deltebre per Esquerra Republicana. Subirats ha estat regidor de l'Ajuntament des del 2003 i fins al 2010. També ha renunciat a càrrec de conseller de Serveis Socials al Consell Comarcal del Baix Ebre, que ocupava des del 2007.
Dimarts passat va començar a Alcanar un curs de formació per a cuidadores no professionals de persones amb dependència. Un curs que conjuntament han organitzat la Regidoria de la Dona de l'Ajuntament d'Alcanar i la Fundació Privada Montsià. Ens informa des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Des d'Alcanar comentem avui qüestions relacionades amb la formació, en este cas en l'àmbit de les persones cuidadores de persones dependents. I en parlem perquè el passat dimarts començava aquí al nostre municipi un curs de cuidadores o cuidadors no professionals per a persones dependents, un curs que conjuntament impulsen la Regidoria de la Dona de l'Ajuntament d'Alcanar i la Fundació Privada Montsià. Anna Lleixà, tècnica d'Igualtat de la Fundació Privada Montsià, era qui explicava als nostres micròfons que aquesta és la segona edició d'un curs que ja es va fer l'any passat i que va tindre, per cert, una molt bona acollida entre el públic. L'escoltem.
Pues sí, l'any passat va ser la primera vegada que vam fer el curs, va tindre molt d'èxit, va vindre moltíssima gent i tothom el va valorar molt bé. De fet, a partir d'aquell curs va crear el grup d'ajuda mútua que està funcionant periòdicament, cada mes es reuneixen les persones cuidadores per tractar temes que els preocupen. I bueno, donat l'èxit de l'any passat, enguany el que han fet ha sigut repetir l'edició i la novetat, com dius, és que se fa a través de la Fundació Privada Montsià, ja que ha sigut una entitat que ha estat reconeguda pel Departament d'Acció Social i Ciutadania per tal de fer estos cursos. Això és un punt positiu, ja que la llei de dependència recomana que totes les persones cuidadores que estan rebent una prestació en temes de dependència faiguen formació. Llavors, en aquest cas, quan acaben el curs, se'ls donarà el diploma en un full acreditatiu per a que en un futur, si el departament demana el tema de formació, doncs que ho puguen acreditar.
Anna Lleixà explicava també que aquest curs està destinat a persones cuidadores que siguen no professionals i que tinguin persones dependents al seu càrrec, tot i que aquestes persones poden ser de qualsevol edat.
El curs està destinat per a cuidadores no professionals i que tenen a càrrec alguna persona dependent, ja sigui una persona gran o una persona jove. Per seleccionar-les, el que han fet ha sigut posar-nos en contacte en serveis socials d'aquí l'Ajuntament d'Alcanar i ens han passat els noms de les que elles tenen com a referents de cuidadores aquí al poble. Llavors les vam trucar personalment a casa, els vam explicar de què anava el curs, si estaven interessades. Hi ha hagut gent pues, que sí que li ha interessat, hi ha hagut gent que pel tema d'horaris o perquè la persona que cuiden està molt malament, pues, no s'ho poden combinar, i, bueno, i així ha sigut la selecció, bàsicament. Hem tingut bastanta bona resposta i bueno, a veure ara què ens diuen les cuidadores, què tal us sembla el curs.
Cal dir que en total seran 25 hores de formació que s'impartiran tots els dimarts fins al dia 1 de març del proper 2011 en horari de 6:30 a 8:30 de la tarda a les dependències del Centre d'Assistència Primària d'Alcanar.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La Cambra Arrossera del Montsià ha escollit les tres receptes guanyadores del primer concurs de cuina online amb arròs Montsià. Un concurs en què mitjançant una convocatòria realitzada per internet es van presentar més de 100 receptes des de diferents punts de l'estat espanyol. D'aquesta notícia ens informa Manel Ramon des d'Amposta Ràdio.
Les receptes amb arròs han arribat d'indrets tan diferents com Sevilla, Ourense o Santander. Finalment, i després de seleccionar els 80 millors, el jurat presidit pel director del programa Tàpies Variades, Pere Tàpies, i restauradors de la zona, han escollit les receptes guanyadores en les modalitats de la recepta més original, la recepta més fàcil i la recepta més creativa. Els guanyadors han estat en la recepta més original Noemí Irazábal, de Santander, amb la recepta bombons d'arròs amb llet. A la recepta més fàcil, Maite Carel, de Cabrils, amb arròs amb all. I en la recepta més creativa, Xavier Piqué, de l'Escala, amb la recepta arròs cremós amb vieires, botifarra dolça i garotes. Les receptes guanyadores, juntament amb les 77 restants, es poden trobar a la pàgina web de la Cambra Arrossera del Montsià. Pere Tàpies va recordar que l'arròs, és així com d'altres productes que abans eren secundaris amb la gastronomia, estan agafant un protagonisme especial en la dieta mediterrània. Ens parlava de les característiques de l'arròs i també d'aquesta iniciativa de la Cambra Arrossera del Montsià. Escoltem a Pere Tàpies.
Un arròs en topogi sempre té, o sigui, si té sentit reparador. Quan tu no trobes, quan tu trobes bé, un arrosset. Quan tu tens una mica de necessitat de gana, arròs. Quan tu tens una gana que et mores, amb una mica d'arròs, pots passar. Però l'arròs al mateix temps és vàlid per la festa, és vàlid per participar, és vàlid per fer una arrossada al camp, una arrossada a la ciutat, una arrossada en un restaurant, entens? O sigui, que és un element polivalent. I per això crec que és interessant aquestes iniciatives, que són, però sobretot que hi hagi aquesta interrelació entre el que compra, el que fa, i després fan receptes. Vull dir, no diuen opinions, que per mi això és el més important. Jo, al Tàpies Variades, al programa de Catalunya Ràdio, la gent no opina, la gent explica la seva recepta.
Cal destacar que la Cambra Arrossera del Montsià està fent una aposta decidida per situar l'arròs monovarietal comarcal i conreat pels socis de la Cambra com a arròs de qualitat i de referència en el mercat gastronòmic.
No és una fira qualsevol.
És la Fira de l'Oli Novell.
El cap de setmana del 19 al 21 de novembre, Santa Bàrbara t'espera.
14a Fira de l'Oli Novell, els cítrics i el comerç de Santa Bàrbara.
Podràs degustar i comprar el primer oli de la temporada.
Olorós, afruitat, saludable.
Podràs conèixer el nostre comerç.
Dinàmic, divers, competitiu.
I naturalment, passejar pel recinte firal gaudint de les activitats, xerrades i espectacles paral·lels.
14a Fira de l'Oli Novell. Els cítrics i el comerç de Santa Bàrbara.
Del 19 al 21 de novembre, l'espectacle que no t'has de perdre.
I a més, gratuït.
Espectacles Maestrat compleix 20 anys. Ho celebrem obrint delegació a Catalunya. Des d'Amposta i per a tota Catalunya, Espectacles Maestrat Amposta. les millors orquestres i espectacles, més tota la nostra infraestructura al teu servei. Carpes, escenaris, cadires, taules, parcs infantils, discos mòbils, sanitaris, grups electrògens... Espectacles Maestrat Amposta, amb el suport del Grupo Maestrat. Ens trobaràs a Amposta, telèfon 977-707-112.
L'obra social Caja Madrid ha concedit el Premi d'Accessibilitat a Espais Naturals Protegits 2010, dotat amb 20.000 euros al Parc Natural del Delta de l'Ebre, com a recompensa a l'esforç realitzat en aquesta matèria. El jurat va valorar el caràcter innovador i exemplar del projecte del parc. Es tracta d'un programa integral d'accessibilitat als equipaments i serveis d'ús públic, integrat en els programes generals de visita. Godall acull el primer festival de música compromesa amb el català. Identifica't pretén promocionar els grups que empren exclusivament el català i especialment els que ho fan des de les Terres de l'Ebre. Josep Roig ens informa des de la Plana Ràdio.
L'associació Contracop organitza aquest divendres al Casal de Godall el primer Identifica't, un festival musical que pretén omplir el buit existent al territori en quant a aquest tipus d'esdeveniments que ajuden a promocionar els molts grups musicals del territori que empren exclusivament el català per expressar-se. Gonçal Verge, portaveu de l'associació, explicava que és cert que a la resta de Catalunya hi ha molts festivals d'aquest tipus que aposten pels grups novells i que canten en català, però que a les Terres de l'Ebre no hi ha cap referent. Per això, i després de parlar amb diverses formacions ebrenques, es van animar a organitzar aquest primer Identifica't. Segons Verge, l'objectiu primordial del festival va més enllà d'una aposta per la llengua.
I sobretot pels grups de la nostra zona, no? Perquè moltes vegades és possible que la nostra zona sigui la que aporta més grups en llengua catalana, en percentatges, no? Perquè hi ha grups molt importants d'altres zones, però, per exemple, no sé, a la zona de Barcelona se fa molta música en castellà, i potser a la nostra zona, les Terres de l'Ebre, és la zona que percentualment té més grups que canten en la nostra llengua, no?
Un cop aclarit l'objectiu del festival, Verge ens explicava també el programa que començarà cap a les 6 de la tarda de divendres per acabar cap a les 5 del matí de dissabte. En el cartell hi figuren 5 grups ebrencs i, com a cap de cartell, Pepet i Marieta.
A veure, bueno, el programa ja des del principi vam tindre clar que volíem que arribés al màxim de gent possible. Per això hem intentat que des d'un xiquet de 4-5 anys fins a una persona gran puguem vindre, puguem disfrutar de la festa i és el que hem intentat, no? O sigui, el programa comença a partir de les 6 de la tarda en activitats per als xiquets. Farem concurs de Guitar Hero i de SingStar, que això dels videojocs i tal, doncs, esperem que els porti allà dalt, no? Així ja tindrem cobert el tema dels xiquets, que participen i que se sentin a gust al festival. Després, a partir de les 10, 10:30, farem un sopar de germanor. Hem intentat confeccionar un plat econòmic, val el sopar 3,50 €, que és quasi a preu de cost, no? Farem una graellada de carn en bueno, pa torrat, allioli, botifarra, salsitxes, etc., no? Un petit postre, una mica de beguda. I després, pues, bueno, ja començarem en els concerts. Començarem també, com dic, per a donar cabuda a la gent gran en un petit acústic que farem nosaltres mateixos, serà de curta durada, perquè després hi ha molts de grups més. Després de nosaltres actuar a Pepet i Marieta en un format duo, que també serà molt més calmat, no? Verem una altra cara de Pepet i Marieta, que a més a més mos presentarà el seu compact Qui no plora no mama. Vindran ell i Carlos Manzanares, que li farà les veus, li farà una mica de l'acordeó, el saxo, etc. I després ja passarem una mica més a la canya, no? Tocaran Mascarats, que venen de la Sènia, un grup molt interessant d'esca. Vindran Escatacrac, que són d'aquí dalt de l'Arbós, un grup que està pegant molt fort també, que aposta per l'esca, pel punk rock. I després hi ha, pues, l'Arcabaut, que són d'aquí en Posta, i que estos ja peguen una mica més de canya, no? Fan punk rock en català molt, molt bo. És un grup que personalment m'agrada molt.
Doncs ja ho senten, si es volen identificar amb la música en català i molt especialment aquella que es fa des de les Terres de l'Ebre, tenen una cita aquest divendres, aquest 19 de novembre, a Godall, en aquest primer festival Identifica't.
Dissabte 20 de novembre al Pavelló Firal de Sant Carles de la Ràpita, 8a Diada del Llangostí, amb la participació de 14 restaurants, la col·laboració de 17 productors agroalimentaris de les Terres de l'Ebre i la cuina de Cambrils com a convidada. I del 20 de novembre al 3 de desembre, jornades gastronòmiques del Llangostí, amb menús especials que podràs degustar als restaurants rapitencs. Diada i jornades gastronòmiques del Llangostí, a Sant Carles de la Ràpita, on la terra abraça el mar.
A l'Ametlla de Mar obre portes el Club Caní. Es tracta d'un grup d'amics que s'estimen els seus gossos i volen gaudir al màxim de la relació que tenen amb ells. D'aquesta notícia ens informa des de la Cala Ràdio Araceli Domínguez.
Dissabte 13 de novembre va obrir portes al polígon industrial el Club Caní de l'Ametlla de Mar. Es tracta d'un grup d'amics que sense cap ànim de lucre s'estimen els seus gossos i volen gaudir al màxim de la relació que tenen amb ells. Els socis, una trentena, paguen 65 euros l'any pel manteniment de les instal·lacions, un solar al polígon industrial de 3.500 metres quadrats que s'ha condicionat per fer les diferents activitats amb els gossos i que també disposa d'una mobile home amb oficina, serveis i cuina. Els socis del club es reuneixen dimecres i dissabtes. El club es fa ensinistrament bàsic de gossos, modificació de conductes, xerrades sobre temes canins, agility, que són recorreguts d'agilitat amb rampes i túnels a una zona específica de salts, competicions d'arrossegament, preparació per a exposicions i defensa i guarda. Tanmateix, els gossos aprenen a socialitzar entre ells. Els resultats són espectaculars en les diferents modalitats i els gossos fan canvis molt importants. La idea del club va sorgir fa un parell d'anys. Àngel Martí, vicepresident del club.
El Club Caní vam fer un primer intent de crear-lo, ara fa 2 anys. Ens vam unir una colla d'amics que ens agradaven els gossos i vam començar a entrenar a diversos llocs. No? La base del club són 3 homes alemanys que viuen a Trescales i Calafat, que són ensinistradors professionals. I doncs, a partir de treballant amb ells, doncs, ens van ensenyar que doncs, dels gossos se pot treure molt més profit i disfrutar molt més del teu gos si està ben adestrat, no? I aquesta és la base del club. A partir d'aquí, doncs, ens vam començar a reunir gent i vam arribar a ser una trentena de persones.
El grup d'amics amb les seves mascotes primer es reunien al club de futbol de Sant Jordi, però ho van deixar per manca de llum. Després ho van fer al camp de futbol actual, però les queixes de mares perquè els seus fills tenien por dels gossos també va obligar el club a canviar de lloc. Ara, finalment, després d'un temps de converses amb el consistori, el club ha aconseguit que l'Ajuntament els cedís aquest solar al polígon.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
L'Ajuntament d'Amposta va fer un reconeixement a 2 esportistes ampostins pels seus èxits aconseguits en l'esport de la motonàutica. Ens informa des d'Amposta Ràdio Manel Ramon.
Doncs efectivament, així és. La sala de plens de l'Ajuntament va ser lloc on representants del consistori encapçalat per l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, van felicitar tant a Jordi Tomàs com a Òscar Marquès pels seus resultats en aquest esport de la motonàutica. Jordi Tomàs, el pilot més veterà i que ha estat aquest any campió de la Copa Rail Jet i campió d'Espanya de Jet F3, va doncs, recordar que també va aconseguir el Campionat d'Europa el 2008 i que ja està preparant la pròxima temporada. Així ho explicava.
I s'ha de quedar l'any que ve fer una pretemporada, buscar ajudes suficients per poder anar a córrer a nivell nacional i internacional també, intentar aconseguir bons resultats també fora d'Espanya.
Per la seva part, Òscar Marquès ha estat aquest any campió d'Espanya de Rail Jet F1 i a més també de preparar la propera temporada, va voler agrair el gest de l'Ajuntament de reconèixer els seus esforços, una cosa que diu donar ànims per continuar lluitant en aquest complicat esport. Escoltem a Òscar Marquès.
Per part de l'Ajuntament està molt bé que ens reconeixin tant a mi com a Jordi aquest esport que també ens costa molt anar per àmbit nacional i amb molts de gastos i fa falta esponsos i ajudes.
L'alcalde d'Amposta va destacar un cop més l'esforç dels joves ampostins en els diferents esports que porten a cap a Amposta i que fa que molts ciutadans i ciutadanes de la ciutat siguin ja membres de l'esport d'èlit, tant a nivell català com europeu com mundial.
Dinou de novembre, a Godall i a partir de les 10 de la nit, Identifica't, el festival ebrenc de la música compromesa i en català. L'Associació Contracop organitza el primer Identifica't amb les actuacions de Mascarats, Escatrac, L'Arcabout, Contracop i el cap de cartell, Pepet i Marieta. Pepet i Marieta com a cap de cartell a Identifica't. Primer festival de grups ebrencs, 19 de novembre i al Casal de Godall. I atenció, perquè hi ha sopar popular al preu de 3,50 €. Entra al Facebook d'Associació Contracop i identifica't.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.